El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
No i 18 minuts. Molt bon dia, Jordi Casas.
Bon dia.
Toni Ramon.
Vaja, quin dia avui he vingut, eh?
Això és veritat.
Bon dia.
Esther Castanyer, molt bon dia també.
Bon dia.
Doncs ahir vam tenir ple, hi ha un munt de temes sobre la taula. Jo volia fer una altra menció d'aquest cap de setmana, també perquè el Jordi Casas ha sigut treballador de Delphi durant molts anys. Van tenir aquesta manifestació pel centre de la ciutat, multitudinària, es calculava més de 1.000 persones, vull dir que Déu-n'hi-do. Fa així una cara estranya, no sé si és que hem sigut més optimistes.
Jo soc molt dolent per comptar, jo esperava que hi hagués més gent, francament, però bueno, hi ha gent, sí.
Jordi, en cap de setmana i una mobilització així que no sigui a Barcelona, és molta gent.
Això és...
Bueno, sí, però és que són 540 treballadors, vull dir que, cuidado,
Sí,
només que hi vagin els treballadors i alguns familiars i tal, ja, però
sí,
bueno.
Sí, però també tenint en consideració de que actualment ja no és com fa uns anys, que el gruix de treballadors era de la ciutat de Sant Cugat, que això, evidentment, per mi no treu drama el tema,
No
se malinterpreti, sinó dir, és per l'èxit de la
convocatòria. I també hi ha una altra cosa, també, molts santcugatens que han vingut els últims anys a Delphi, com tantes altres coses de Sant Cugat, els hi sona molt lluny, no? Vull dir que, en fi. Bueno, deixem-ho, no vull ser crític. I la Cerdanya està molt a prop, tot influeix.
Era el primer cap de setmana de bon temps.
Exacte, la platja.
I això, malauradament, tira molt i àgil que hi hagi,
A més va ser, bueno, ara posant-nos a cotilla ja una mica, va ser una manifestació que no sé qui va idear el recorregut, però ens van tenir caminant 2 hores. Una cosa. Bueno, vam sortir de Delphi, tota la de Cerdanyola, Santiago Rossinyol, Santa Maria, Valldoreix, Valldoreix, estació, un altre cop,
Commemorant el dia de la vida sana o l'activitat física, o no sé com...
Ja ho veurem, com deia la meva mare, o tant de bo fos per bé, això.
Deixem parlar al Juan.
Tant de bo serveixi per alguna cosa.
No, bàsicament, el que sí que teníem constància és una mica... o la impressió que tenia el comitè d'empresa és que Delphi finalment sembla que no facilita del tot les coses per poder fer una transició. En el cas, per exemple, que es produís una reindustrialització de la planta, falta o trobeu a faltar les persones més implicades amb la causa, potser un altre tipus d'actitud amb la matriu. És una impressió, almenys...
Jo m'ho miro des de fora, perquè evidentment fa 5 anys que no hi treballo i tal, però les multinacionals, allò del diner no té pàtria, les multinacionals és claríssim, per ells és una planta més, ja han provisionat el que els hi costarà, perquè saben el que els hi costarà, perquè a més s'ha d'agafar el conveni i mirar les quantitats d'indemnització i els plans de jubilació i què afecten, i euro amunt, euro avall, no t'equivocaràs gaire, ja han aprovisionat, ja saben el que els hi costarà, ja estan disposats a tancar i puntó, i ja està. Aquí no hi ha més volta de full. I si la legislació els acompanya, que en aquest cas la reforma laboral i els canvis respecte al zero els és més favorable, doncs pues, ho aprofitaran i punt. Vull dir, no... és així de fred, però no cal donar-hi gaires voltes. No sé si la Generalitat pot tenir capacitat, no jurídica, sinó política, de ralentir una mica la cosa per veure si es pot negociar una mica millor, però a part d'això, jo no li veig més marge.
Bueno, aquí és la gran diferència, no?, entre les grans empreses, les multinacionals i el teixit econòmic del país, no? Amb aquestes coses és on es veu clarament la diferència, no? Aquesta gent no té cap proximitat ni en el lloc on està la planta, ni amb els seus treballadors, ni amb les seves famílies, ni amb el seu entorn. Per tant, els és absolutament igual com acabin, no? Puguem refer les seves vides totes aquestes famílies, no? I malauradament tenim un estat que, si d'alguna manera legisla, és a favor de justament d'aquestes grans empreses, aquestes multinacionals.
No, una majoria de govern.
I per tant, el problema el tenim, no?, que el teixit econòmic del país, doncs, és petita, és micro, és mitjana, i és justament la que moltes vegades es veu, diguéssim, ofegada per la legislació, per tot el que és impostos i política financera del país, etcètera, etcètera, no? I per tant, quan s'opta per aquest model econòmic, doncs et trobes amb aquests problemes de falta o de nul·la humanitat i certa empatia amb les famílies i l'entorn, i per tant doncs tens un problema gros.
Però no és una opció, és l'economia en general, que les multinacionals es posen a tot arreu, no? Una altra cosa és la forma com s'ubiquen i la capacitat de concertació que pugui tenir una administració a l'hora de fer-los passar pel tub, que en té molt poc, eh? Uh-huh. A més, la normativa és europea i tal. I una altra qüestió que cal reconèixer. A veure, aquests moments trobar a Catalunya, i el que diu Catalunya diu a qualsevol altre lloc, un projecte industrial capaç d'absorbir 540 persones... Ojo, 540 persones és una empresa important i a Catalunya no n'hi ha gaires, eh? I clar, hauria de ser, i ara parlo dels llocs indirectes, que són 150 més, hauria de ser un projecte molt potent, i em sembla que el projecte potent en aquests moments és el World Barcelona i no és el cas.
No, molt d'acord amb el que diuen, simplement lamentar el que apuntaves tu una mica, que és potser la falta, sembli, és evident que és difícil reubicar tota aquesta gent, però l'actitud a l'hora de plantejar les coses també pot ser una o una altra, i segurament el que els treballadors troben a faltar és una voluntat manifesta de que se'ls pugui reubicar i buscar la millor opció, que després no fos possible... D'acord, i potser la tenen i simplement no es manifesta de la manera que esperarien els treballadors, això jo no ho puc dir, i és cert que és difícil trobar la resposta, però a vegades sí que en aquests casos es troba a faltar una manca de sensibilitat per part dels responsables de l'empresa envers les persones que es queden sense feina, i segurament una mica és el que ens estem trobant aquí una vegada més.
De totes maneres ja hi ha precedents, eh? Fa 7 anys, diria jo, més o menys, es va tancar Delphi a Càdiz, Puerto Real era, no ho sé, sí. Allò. I que eren 2.000 i pico, i bueno, també en aquell cas en Promer va tancar una fàbrica que havia funcionat a base de subvencions de la Junta d'Andalusia, i al moment que això va fallar, doncs l'empresa ja no li va interessar, va traslladar a Marroc i es va tancar amb la promesa de recol·locació que ja farien empreses de noves energies i aeronàutica i tal, i res, amb una veïna de Càdiz que tenia el 20% d'atur, i res, allò... ha acabat amb molts diners públics i anar prejubilant la gent, eh? Vull dir que els plans de reindustrialització, pel que siguin, no solen funcionar, eh?
Segurament a l'hora de fer negocis i a l'hora de fer quadrar números, les emocions són una cosa que poden dificultar i fins i tot treballar de forma correcta, però com en moltes coses, en l'àmbit econòmic falta molta intel·ligència emocional. Uh-huh. Això potser ens ajudaria a gestionar una mica millor les mateixes situacions, els mateixos resultats, però en l'àmbit econòmic, en l'àmbit de recursos humans, moltes vegades coses que acaben sent un conflicte potser ho serien menys si hi hagués una mica més d'empatia o una mica més de capacitat de posar-se al costat de l'altra persona. És cert que això dificulta molt les coses, perquè evidentment si tu has d'acomiadar 500 persones, com tinguis molta empatia, ho passes fatal, però segurament la gestió també seria molt més amable per les persones que ho reben i finalment, per tant, també per la persona que ho ha d'executar. És molt difícil i no sé si això realment és possible, però mica ens aniria bé.
Com la bondat dels, diguéssim, dels agents econòmics no la podem esperar, malauradament, no? Perquè dius que falta empatia, falta intel·ligència emocional.
Una mica d'educació a l'escola, per exemple,
però,
aniria bé en aquest
sí,
sentit.
Jo crec que també un canvi educatiu important i, a veure, un canvi legislatiu. Hem buidat els poders de polítics de poder econòmic. O sigui, la distància, no? Cada vegada és més gran del que pot fer i desfer una empresa, més enllà del que pugui anar dient el president o el govern d'un país. I després també veiem si guanya aquell partit o aquella coalició que a l'empresariat no li agrada, l'endemà cau la borsa. Allò, com qui no vol la cosa, no? Vull dir que tenen, malauradament, massa poder, no? Però...
La separació dels poders s'ha sí, executat aquest... de manera diferent a la que estava prevista.
Exacte, en aquest cas. Per tant, no només és això una mica d'empatia, sinó intentar aprofitar totes les escletxes legals doncs, perquè l'economia tingui un punt d'ètica una mica més acusat del que té ara, que és força nul, no? Sé que és difícil, que a més tenen doncs, la paella pel mànec i que les amenaces doncs, de me'n vaig, m'emporto la producció fora o et jugo doncs, amb el meu amic banc i que té el crèdit del teu estat doncs, a les seves mans, etc. Sé que és complicat, però que la legislació o comença a caminar també, o sigui, li estem demanant a l'economia intel·ligència emocional, però és que la legislació li hem de començar a demanar ètica. Fins que no s'ajuntin aquests dos punts, diguem utòpic, doncs difícilment veurem solucions que no passin pel màxim rendiment, que no passin doncs, per veure com Nissan Seat, per dir-ne un parell, doncs, quan les coses van molt bé, doncs els seus treballadors tenen una, la massa salarial que toca, i quan les coses no perden, comencen a no anar tan bé, es poden fer acomiadaments, eros i tot el que calgui. No? Per mi, aquest és la manca d'ètica i també la manca d'intel·ligència emocional, perquè després mai tindràs un equip de treballadors motivat i disposat a posar el coll doncs, pel projecte. Òbviament que no el posaran. Si quan, torno a dir, no quan hi ha pèrdues, quan ja no hi ha tants guanys, comencem a fotre gent al carrer. Això, a mi, perdoneu-me, però èticament és bastant repugnant.
De totes maneres, major empatia per part dels cossos de recursos humans pot estar molt bé, una legislació que afavoreixi una major intervenció de l'administració està molt bé i milloria les coses, però és un problema de lògica econòmica. Deixem-nos de punyetes, hem de canviar el model econòmic, no? I mentre els interessos privats i això que en diuen mercats marquin la pauta per sobre de qualsevol altra consideració, recordeu-vos el canvi de l'article 135 de la Constitució, que va primar els interessos dels creditors, o que es va fer genollar a tot un país, Grècia, perquè complís també els interessos dels creditors, no? I l'economia mana, i fins que no canviem aquesta lògica i posem això que està tan de moda, l'interès comú, el bé comú per sobre de les lògiques de més d'uns interessos privats, que mai saps exactament, clar, que són aquestes multisals que hi ha tants transaccionistes i tal, mai saps exactament en qui t'enfrontes, perquè no té un propietari únic i tal i qual, no saps què hi ha darrere, però sí que hi ha uns executius que decideixen,
Doncs, com dèiem, estem pendents d'aquest tema, bàsicament per reorientar el futur de l'empresa, si realment les ofertes que hi ha sobre la taula tiren endavant i són interessants i almenys puguin absorbir una part de la massa, o tota la massa, tant de bo, de laboral que en aquest moment
hi ha. Que sempre, per més que s'obreixin, que està bé, també faltaria 200, 250 els que siguin, evidentment també, i això ells també són conscients, les condicions laborals també canviaran. El primer que els hi faran és aplicar el conveni provincial.
És una mica el que ha passat també amb la majoria d'empreses, parlant dels casos de Nissan o de Seat, que clarament doncs, han canviat el model de producció.
Aquí hi ha una cosa clara, les empreses que van aconseguir els millors salaris i millors condicions són aquelles que tenien un moviment obrer més organitzat i anys d'experiència de reivindicació, com Delphi, tal i qual. Aquestes van desapareixent, per tant els salaris van baixant, perquè els nous sectors i les empreses petites no tenen aquesta capacitat de reivindicació. Ens situem al final tots al salari mínim interprofessional, si seguim així, no? Clar.
Més coses del cap de setmana. Teníem el tema d'aquesta manifestació dels treballadors de Delphi pel centre de la ciutat. Hi havia una altra concentració diumenge a la tarda, a les 7, en suport al Halassan, al bar Baobab, perquè ha estat... serà, previsiblement potser serà multat per part de l'Ajuntament per haver obert més enllà de l'horari previst o permès la nit de Nadal, recordareu, jo no sé si ve algú de vosaltres, jo sí, jo m'incloc, alguna vegada he anat la nit de Nadal a celebrar el Nadal allà al bar. El cas és que ha estat una cosa
la
que
la nit de Nadal vol dir el dia nit abans de Nadal?
La noche buena.
Ah, vale, la nit abans de Nadal.
No, jo no hi he anat mai, però ara en tinc ganes.
La nit de missa del gall, per entendre'ns.
No la nit del dia de Nadal, sinó el dia... Vale.
Exacte, 24 nit, diguéssim, o la matinada nit del 24 al 25.
Val, 27 anys amb aquesta tradició, va rebre el suport de molta gent, de gairebé unes 150 persones davant del bar. Ella el que explica primer és això, que ha estat una cosa que des de sempre, ja sigui gent que sortia inclús de la missa al gall i després s'anava a, diguéssim, a celebrar-ho en germanor allà al bar, fins a d'altres generacions més noves, doncs que directament hi han anat o es reserven aquella data per anar al bar. El cas és que amb el reglament sobre la taula el que diu l'Ajuntament és que hi ha unes normes, hi ha uns permisos per poder obrir aquella nit i que per tant l'únic, o el que deien des del consistori és que almenys s'hauria d'haver informat d'aquesta activitat, si és especial i va més enllà dels horaris, que això es pot parlar, però de l'altra banda insisteix el propietari en que això ho porta fent des de fa 27 anys i que, per tant, no eximeix la culpa, però sí que ha normalitzat, diguéssim, aquesta situació. Jo no sé si teniu alguna cosa a dir, si heu tingut relació amb aquest tema. Jo deia que bueno, jo alguna vegada he anat, vull dir que...
Sí, jo hi anava abans de missa al gall, diguéssim, per situar-nos en l'horari, tot i que no soc missaire.
Abans de les 12.
A sopar, diguéssim, perquè després sí que celebràvem el ressopó, regals, etc., doncs a casa d'alguns dels amics, cada any en una casa diferent. Per tant, aquesta part de les Nadales no hi era, diguéssim. Però sí que molts col·legues meus hi van i estava més que assabentat i em sembla fantàstic. Jo crec que el problema és que és una més, no és un cas aïllat, sinó que és una més d'aquesta ciutat, doncs, tan és mar i tan, no sé com dir, tan silenciosa, no? Doncs que tenim damunt de la taula, no? Hem vist com la persecució amb el cotxe de policia a les 11 en punt, a davant de més d'un, dos i tres bars cada nit, és una realitat. Tu pots estar sopant en llocs fins i tot que tenen permís, que tenen l'horari en regla, i automàticament cap a quarts d'11 apareix el cotxe, encén les llums i es queda allà davant aparcat. No cal anar molt lluny, a prop dels estudis de Cuat.cat passa. I res, bueno, pues, i tu continues sopant, òbviament, perquè estàs dins de la legalitat, però, home, em sembla que estem plantejant unes situacions una mica esperpèntiques. Aquest cas és una mica el zel que té aquest ajuntament cap al silenci absolut, cap a la no activitat i, sobretot, jo crec, cap a la no espontaneïtat. O sigui, és veritat que hi ha unes normatives, és veritat que hi ha uns permisos d'obertura i de llicències ambientals de locals, i per tant, doncs, que un local que sempre ha de tancar, crec que el Baobab deu haver de tancar a les 11 o a les 12 de la nit cada dia, si no m'equivoco, que ho compleix, doncs que una nit a l'any, estem parlant d'una nit a l'any, o sigui, per favor, la nit de Nadal, em sembla fora de lloc. Jo crec que aquesta denúncia no hauria d'haver arribat fins on ha arribat. Crec que és un error de l'Ajuntament que hagi arribat, i també crec que cal fer certa pedagogia amb els veïns i veïnes d'un municipi, no? El veí i veïna que hagi trucat per denunciar el Halassan o el Baobab, de que es tenia obert la nit de Nadal, mira, faci el que vulgui. Però em sembla que fer concerts al carrer, fer dines populars al carrer, que obrin negocis, etc., sigui el problema que suposa Sant Cugat cada vegada que es vol fer alguna cosa, em sembla preocupant. O sigui, que viure en comunitat també vol dir, doncs, que es pugui fer un concert a la plaça Octavià, a la plaça de l'Home, a Ramon Bernils, i on sigui de la ciutat. En aquests moments l'Ajuntament està plantejant fins i tot ja problemes per dinars, per l'hora de dinar. Em sembla que, o sigui, que no puguem fer dinars, i a veure, ho dic jo que treballo a l'Ateneu i que ens han autoritzat un dinar a la plaça Pep Ventura, vagi això per endavant. Vull dir que nosaltres, el fet de que siguin els 60 anys de l'entitat, hem tingut l'autorització, però em consta d'altres entitats que no poden fer dinars populars en les places on tenen l'entitat ubicada. Si em sembla que estem arribant a uns extrems, sí, fora mida.
Jo estic d'acord amb el... Bueno, jo no coneixia això, vull dir, jo vaig a la... faig cotxe familiar al dintre de Nadal i, bueno, l'altre dia vaig comentar i ara m'acabes d'informar tu, per tant, desconec el tema i no hi era, jo estic d'acord amb el dia, Toni, que a part d'una ciutat guapa, sembla ser que volem ser una ciutat d'ordre, que doni exemple, en les bones costums i el que s'ha de fer, no s'ha de fer. I perdoneu-me que posi diversos exemples en el tema del cannabis, no?, que estava passant a l'àrea de Sant Magí, en un d'allò, que els hi han tancat, senzillament perquè els veïns, crec que amb més prejudicis... Crec que amb més prejudicis que no pas amb dades objectives van dir que no els hi agradaven, s'han tancat. El tema Ocupes, que s'ha aprovat una moció a l'Ajuntament de l'MD també d'entrar a sac amb el tema Ocupes i tal. I una cosa que no sé si tenés de temps de parlar, que es va parlar ahir en el ple, no sé per què, però es va parlar en aquest ple, també per donar d'allò el tema de la prostitució, no? Mm-hmm. Per dir que aquí marquem norma, no? Tot plegat dona la impressió aquesta, no? Que hi ha aquí un interès de dir, escolta, no, Sant Cugat, a part de ser una ciutat guapa, bé, amb un alt nivell de renda, aquí, escolta, tu, aquí no es passa ningú ni un pèl, no? Però llavors, també, posar-se en temes aquests, no? Agafar el més dèbil en aquest sentit de dir, bueno, l'aula, aquest senyor que és un senyor que té allà un bar petit, i no sé què, patapam. Bueno, i el tema de les terrasses? Li fotem canya, perdó, l'expressió que noi, i som incapaços de resoldre un tema d'una envergadura molt més immensa, que fa 4 anys que es parlava d'una ordenança que no s'ha elaborat mai, que el tema de les terrasses. Bueno, perquè no comencem a parlar dels criteris globals, ho englobem tot i donem una i marquem unes coordenades per tot i no ens dediquem a coses puntuals, a activitats puntuals que jo crec que la nit de Nadal, perquè hi hagi una mica de xivarri fins a les 3 de la matinada, encara que l'endemà s'hagis de fer la cardolla i tal, home, no em sembla que sigui un...
O sigui, a les 3 de la matinada no tens la cardolla feta, malament, eh? No sé si arribes
ja, a fer... Demanem unes pizzas
i... Ja s'ha notat que no ho faig jo, vale, d'acord. Vull dir...
Jo tampoc la faig.
Bueno, no, però vull dir que... potser sí que ens estem passant, no? Vull dir, a més, estem parlant d'un bar que té una tradició sangugat de comportament cívic absolut. Jo passo moltes vegades parlant i és un bar que ha aconseguit una clientela jove, no? Hi ha molta gent, he vist mai més xivarri del compte, a veure si m'entens, he vist molt més xivarri, ara no vull parlar aquí a la plaça Augusta, per entendre's, ara no diré noms, no? Jo crec que ens estem passant una mica, jo espero que no, que és una multa això, no?
Pot ser una sanció que va dels 1.000 als 10.000 euros.
Ah, no, home, els 10.000 euros, imagina't, l'infons en el negoci, jo espero que la multa no s'apliqui, francament.
Jo aquí, diverses qüestions. La primera és que, per exemple, jo diumenge treballava, per tant no vaig poder anar a signar. Per tant, m'agradaria saber si encara recullen signatures, perquè és una de les coses que tinc pendents.
Sí, no ho sé, aniré a veure.
Jo la signatura m'hi
perquè vull signar. Jo no hi he anat mai la nit de Nadal, però he anat moltíssimes vegades al Baobab. És més, quan ve la Magda Méndez, que ex-treballadora d'aquesta casa, que actualment viu fora, sempre quedem i anem a sopar allà.
Somiem entrepans, home.
No, sempre quedem algun dia i és, anem al Baobab.
A l'entrepà Baobab.
I el Calassan està encantat de quan ens veu. Sí, jo sempre menjo un Baobab, per exemple, i allà un caimà. Em sembla que tots tenim el nostre...
Sí.
Doncs és un lloc que hi hem anat...
Home, Jordi, és que...
Que el caimà no és el Baobab, però picar, no?
Sí, exacte.
Sí, és el mateix, però en salsa pica.
Depèn de si vols que piqui o no. En tot cas, jo crec que, d'una banda això, que espero poder anar a signar, jo espero que si hi ha una multa no m'estranyaria gens que es fes algun tipus de campanya per aportar diners, perquè em sembla que el Baobab és una cosa que molts ens sentim molt, molt nostra, és un lloc on hi hem anat molta gent, moltíssimes vegades. El Halassan és un encant, és una persona implicada amb la ciutat, és un referent. Llavors, això per una banda. Dues, jo crec que falta pensar, recordo, teníem un servei de mediació a l'Ajuntament. Jo crec que en un cas així, abans d'arribar a l'expedient, hi ha hagut, un procés de mediació.
Sí, hi ha un procés, diria que, de fet, ahir es reunia amb l'Ajuntament, el que no ara tinc constància com ha acabat, però que ja... és a dir...
Clar, si fos cada dia, entenc que la gent es queixi, però és el que dèiem, és un dia puntual. I el que deia el Toni i el Jordi, no pot ser... Diem que, escolta, fem coses perquè els joves no surtin fora, no agafin el cotxe, etc. Però si no els oferim alternatives, ja no només als joves, vull dir, joves, gent des dels 15 anys fins als 60, que encara són joves i també volen sortir la nit a prendre's una copa i després no haver d'agafar el cotxe. Clar, és que arriba un moment que estem molt limitats, perquè a la nit igual no són les 10, igual et deus anar a prendre una copa a les 11 o a les 12 de la nit, i això ho podem fer en llocs molt comptats i en dies molt comptats. Jo, mira, ara és un cas personal, però els veïns del meu costat són escandalosos, viuen dos noies joves allà i estan tot el dia de festa. Em sembla fantàstic, a mi a vegades em molesten. Aquest cap de setmana, dissabte al migdia, estava a punt d'anar i dir-li que si em podia ajuntar a la celebració. I dissabte a la nit, home, seguíem fent soroll. No estic parlant de coses... Bueno, no sé què feien, però en teoria érem uns amics.
No. Si tu et volies ajuntar a la festa, devia ser una cosa absolutament normal.
Exacte. Però dissabte a la nit, eren quarts de 12 de la nit, i allà, hi havia allà un grup de gent rient, cridant... Jo l'endemà treballava, però pensava, tampoc no m'aniré a queixar, no són ni les 12 de la nit i és un dissabte. A mi m'estan molestant, però crec que encara és prou d'hora, sent cap de setmana, com ells no tenen la culpa que jo treballi, jo tampoc tinc la culpa que ells estiguin de festa, però és una hora encara raonable com per anar-se a queixar, no són les 2 de la nit.
No, però...
Això una mica ho hauríem d'aplicar.
Sí.
A tot, el dia de Nadal fan soroll, senyors, un dia baixi i uneixis a la festa, no sé com dir-ho. Igual hi ha una persona malalta, no en tinc ni idea i tampoc vull jutjar, però vull dir que jo que sé que estic dient baixi i uneixis a la festa. No sé quines són les condicions, però una mica de...
Haurem de legislar la protecció de la festa, no? Perquè hem legislat el silenci, només, i poder haurem de començar a legislar la protecció i el dret a la festa. O sigui,
què farem amb tots aquests nens que estem potenciant tant d'aquí uns anys?
No, t'ho explico, què farem? Anar a firmar el Halassan és una mica no només suport al Baobab i al Halassan,
a tot,
sinó és una mica ja, bueno, ja n'hi ha prou, no? O sigui, em sembla que hem arribat a uns extrems a la ciutat que... No toca. Què farem amb aquest... Bueno, és què fem amb aquests joves? No passa res. Com el que fem no ho veiem, que és que els expulsem als polígons industrials dels entorns de les ciutats, com no ho veiem, no ens molesta, no passa res. i a més els fotem en l'entorn de locals on les copes van a un preu que no és el que seria si et fessis una, si fessis una cervesa, doncs a les nostres èpoques, doncs això, el Baobab, el Punt, a llocs d'aquí cèntrics, no? Mm-hmm. Que podies anar a fer una cervesa tranquil·lament, ara això ja no existeix. Els expulses en els polígons industrials, copes a 8, 9, 10 euros, anant bé. Per tant, els obligues a fer el botellón a les portes d'aquests locals i, a més, han de consumir en mitja hora, tres quarts, han de consumir el que dins d'un local, a preus normals i en llocs cèntrics i llocs sans, consumirien al llarg de tota la nit. Per tant, això també aporta pues, uns problemes de salut afegits. Bueno, això és el que fem, però com això no ho veiem, com això no ens molesta perquè no està al centre, no passegen pel monestir després de sortir de la seva cervesa, de fer la seva copa, de fer la seva xerrada, com no ho veiem, com no molesta perquè hi ha un silenci sepulcral en el nucli, doncs ens és igual. Jo crec que aquest és el drama.
Però fem extensiu, perquè evidentment tothom a la nit vol poder descansar tranquil·lament i si sempre tens merder, doncs molesta, em sembla molt raonable. Però clar, és que en aquesta ciutat em molesta el soroll de les alineacions de la zona esportiva municipal. Escolta, senyor, doncs no haver-se comprat un pis allà al costat. No sé com dir-ho. Jo de petita vivia al costat del camp municipal, em sabia les alineacions dels equips de Sant Cugat de memòria.
Sí, i te'n recordes la bocina del pavelló en els partits de bàsquet pel temps morts, no?
No em vaig anar a queixar mai, perquè forma part de la vida ciutadana.
Però és allò que deia, recordem que sortim més d'una vegada aquí, que aquest poble s'han recollit signatures perquè no fes una escola pública i perquè no fes una promoció de promossa a Can Trabal. Aquí, clar, aquí es veu, no sé, es veu que la gent ve a Sant Cugat i es pensa...
I per mi no, hi ha una cosa pitjor. En aquest poble s'ha retirat un parc infantil perquè els nens jugant molesten.
I també se'ls va prohibir que es posessin
el colomer. S'ha apartat, s'ha mogut uns quants metres.
I el Comuntellenc també va haver un sidral que es volia posar el colomer i també al final va haver de canviar.
Jo un dia demanaré que en el parc infantil del costat de casa meva els joves que es posen al vespre a liar-la, a fer soroll, també els retirin una mica.
El que tu dius dels que se'n van al centre, jo crec que una cosa que també potser ajudaria és que els polítics visquessin al centre de Sant Cugat. Que potser el coneixerien una mica més, l'estimarien una mica més i el legislarien. Quants regidors de l'Ajuntament de Sant Cugat viuen al centre de Sant Cugat? Comenceu a fer números.
En aquests moments els hi desconec. La majoria els hi desconec la residència.
Bueno, però potser això també ajudaria. Potser això també ajudaria.
Els que coneixem, més o menys.
Potser això també ajudaria a viure la problemàtica per bé, per malament, per tenir un coneixement de la veritat. Clar, si vius a Valloreig, vius a les afores, i no sé què, a la teva caseta, molt tranquil i tal... Bueno, potser...
Dos comentaris sobre aquest tema. El Joan Puigdomènec, que comentava, regidor de Medi Ambient de Convergència, sobre el tema del Baobab, diu que la policia local vetlla perquè aquests acords es compleixin. Quan un veí es queixa, la policia local comprova que l'activitat s'ajusti a les condicions de funcionament pactades. En cas que s'hi ajusti, informa als veïns que l'activitat funciona correctament. En algunes situacions excepcionals, una activitat pot demanar un permís puntual. I seria el cas en el que ell convidava el Baobab a informar sobre aquesta activitat.
Molt bé, jo vaig llegir.
He dit un, després, un altre.
Perdona, però també em fa gràcia, perdona, diu... Quan un veí dalt va a la policia a comprar tal.
Bueno,
els veïns no diuen...
Quantes
terrasses per dir alguna cosa incompleixen, però com que els veïns no diuen res i no hi va la policia, no passa res.
Però pocs veïns no es queixen aquí, eh?
Ja, però en aquest cas, el regidor té raó. És a dir, des del punt de vista del reglament, i jo em poso la nit de Nadal, si un veí...
Que això també obre una porta que el Halassan demani aquest permís per seguir-ho fent.
Per primera vegada, un veí d'entenc dels voltants del carrer Major agafa i truca a la policia. Sí. La policia hi va, diu, sí. A mi no em consta que hi ha aquesta activitat. Va, evidentment, aplicar la sanció o informe
d'ofici.
És el funcionament. Això és una cosa. El que comentàvem és si es pot ser més laxa o no.
No podem, si pot... o sigui, perdoneu, però és que no podem normativitzar-ho tot. O sigui, arriba un punt, per exemple, a Valldoreig, uns veïns, que ara no sé si és Mirasol Valldoreig, és allò molt la frontera, no us ho sé dir exactament. Feien cada revetlla de Sant Joan el sopar de les 4 o 5 cases del veïnat que es coneixen, doncs feien el sopar al carrer. Fins que va haver un dia que l'Ajuntament els va dir no, vostès no són ni entitat ni associació de veïns, no poden fer el sopar al carrer. O sigui, hem d'arribar a aquests extrems. O sigui, no som conscients que l'activitat a la via pública, aquests fets, o sigui, és cohesió social. És estalviar, no sé, penso que molts problemes de convivència futurs. O sigui, és que la gent es relaciona i la gent es conegui. En el cas del Halassan, realment, no podem tenir la cintura d'una nit a l'any. Jo no estic dient si el Halassan durant tota la setmana tanqués a les 11 i cada dissabte tanqués a les 3 de la matinada i fes copes a 8 euros, no anéssim allà i li fotéssim una sanció o com a mínim un avís de dir, escolti...
Les copes a 8 euros les portes fatal,
No, però bé, és el clar...
Jo també.
És la clara diferència, no?, entre un local tipus discoteca polígon industrial amb un local al centre. Bueno, dit això... T'ho he dit de passada.
Entendria,
diguéssim, que hi ha no una sanció, sinó un avís, no?, de dir, escolti, vostè ha de modificar, no?, el seu permís, la seva llicència d'activitat, d'acord, però una nit a l'any, o sigui, per una nit a l'any, una nit de Nadal, hem d'anar a l'Ajuntament a demanar un permís expressament, o sigui, hem arribat a aquest punt?
Mira, ara, perdoneu, abans que m'obri, em sembla que era el periòdico, bueno, el diumenge, i em sembla que era el diumenge, sortia el dissabte una cosa que s'han inventat a Itàlia, que em sembla que ha començat a Bolònia, no sé què, i ara ho volen estendre, que és el que diuen l'alcalde de nit. És una persona, no és que sigui l'alcalde, és una persona que pot ser un polític o un tècnic, que es dedica només a treballar i a resoldre i a enfocar els temes de nit, no? El tema de nit, això que estem dient. I sembla que funciona molt bé, no? Un tio que es trepitja la ciutat, que fa l'intermediari, pim-pam-pam... Bueno, pues, potser hauríem d'anar per aquí, no? Vull dir, una persona que realment es coneixi bé el tema, que, com dius tu, funciona amb intel·ligència emocional i que es resolguin aquests problemes quan sorgeixen, no via mano militari ni via purament administrativa d'ofici, sinó, home, amb una mica de comprensió de que... Els problemes entre veïns, usuaris i comerciants i tal són complexos i que necessiten no solucions lineals ni simples, sinó a vegades solucions particulars, no?, per entendre'ns.
Bueno, en aquest cas, el que ens comentaves, que hi ha hagut un procés de mediació, segurament la persona denunciant no, vull dir que no hi ha hagut acord, però jo ara deixeu-me recordar una cosa que segurament molta gent no sap, el Juanmi probablement sí, i a més és una anècdota que expliquem. Jo recordo perfectament quan aquesta casa, quan encara era Ràdio Sant Cugat, estava al carrer Sant Jordi, hi havia una veïna que reiteradament trucava a la policia local queixant-se de soroll. I arribava la policia, igual quedàvem una o dues persones treballant allà a les 11 de la nit, igual un dia després d'un ple o d'allò, escrivint a l'ordinador, amb unes ganes de marxar, que poca festa feien, i ens deien, no, es queixa que fa soroll. Però, a veure, estem aquí
el teclat,
treballant.
El teclat, no,
la senyora havia arribat a dir, és que sento l'interruptor quan obren i encenen el llum. Clar, era com un continu que la policia venia i ens deia, què, tal, no, mira, aquí treballàvem, ens n'anem. Clar, no feien res, però és que era una situació ja una mica surrealista, que era, la senyora, com pot sentir l'interruptor a la llum? I si el sent, doncs, miri, no ho sé, em sap greu, però clar.
No van fer deixar tocar les campanes a Girona.
Ara es busquen altres opcions amb aquesta cosa. Però, bueno, les campanes entenc que són una cosa que es puguin sentir, un interruptor a la llum ja era...
Jo he dormit, he dormit a 60 metres de la via del tren, quan el tren fet xucu, els verds, escolta, tu,
els nota.
Perdona, tu, i em vaig acostumar i dormir, tu, i passant fins a les 2 de la matinada.
L'alcaldessa va dir a l'entrevista de divendres que fa aquí mensualment a Quad.cat, que preguntava també sobre aquest tema, que ella o el seu govern prioritzaria sempre el descans dels veïns.
Però això ja ho sabem.
Aleshores, ara el problema... no fan referència de com s'havia d'aplicar ni
però
la sanció
del Baob ni res. Però és que una cosa no és contradictòria amb l'altra. La gent no es pot comprar un pis al mig d'una ciutat i esperar que allà sempre hi hagi silenci, perquè viure en una ciutat implica també que hi hagi negocis, que hi hagi bars, que hi hagi activitats, que hi hagi activitat al carrer, d'acord? No cal que tot sigui a la nit, però si tens la mala sort que t'obren un bar al costat de casa i pot tenir obert fins a les 12 de la nit, escolta'm, canvia't de pis, és que la gent també té dret a tenir un negoci, evidentment també el descans, però s'ha de buscar una solució intermitja.
No, perquè jo estic d'acord amb el descans, però també estic d'acord amb l'esbarjo, no?
Per això, una solució intermitja.
Les ciutats són elements complexos, que hi ha interessos, per dir-ho d'una manera, diferents, i ja sé que a vegades l'interès quan tu portes un cotxe tens una mentalitat diferent de quan vas a peu, no? I quan ets usuari, que quan ets comerciant, i quan vols descansar, de quan vols cuerga, no? Però allò s'ha de trobar la quadratura del cercle, no?
Vull dir, jo he treballat...
tots a la vegada que l'hem descansat també volem anar a cuerga a vegades, aleshores això t'hauria de fer comprensiu, no?
I a més, el tema de les terrasses contamina molt el tema de l'activitat de la via pública, val? O sigui, jo les terrasses és no en soc ni fan ni enemic, diguéssim, no és un tema que tampoc m'he posat a estudiar a fons. Sí que l'altre dia, per un tema d'ordenances fiscals, em vaig estar mirant per curiositat, perquè havia de demanar un tema per als mercats que organitzem, el mercat de pagès i el mercat de segona mà, em vaig posar a mirar què costen, no?, les ocupacions de via pública per curiositat, no?, entenent doncs, que les entitats, si volem fer un concert o qualsevol activitat, estem exempts justament per ser entitats sense ànim de lucre de Sant Cugat. Em vaig posar a mirar, entre d'altres, les terrasses. No recordo ara exactament, però em sembla que, si no m'equivoco, la taxa en espais preferents, que m'imagino que deu ser plaça Octavià, eren 140 euros anuals, una taula i quatre cadires. Si feu la divisió amb els dies de l'any, el que paga un restaurant per una terrassa, comparat amb el preu de lloguer d'un local, és molt, molt, molt barat. Per tant, no oblidem que les terrasses
i és un espai públic.
No deixen de fer negoci o una privatització absoluta de la via pública. I això correcte. També ho hem de posar amunt de la taula. Ho dic perquè correcte. Quan organitzes, per exemple, tu ho saps perfectament, la festa de tardor, que ocupa tota la plaça Octavià, ja hi pots anar a les 7 del matí, perquè hi aniran a les 6:50 corrents a treure les taules ja i començar a cop de colze a col·locar la taula perquè no s'hi ubiqui una parada davant del seu local. I això ho hem viscut el Jordi i jo més d'un any, i dos i de tres. Per tant, aquí també els hi hem de començar a posar fre. Però el que no pot ser és que l'activitat d'entitats, que al final són 8 o 9 al llarg de l'any, traient festa tardor i traient festa major, paguin els plats trencats de les terrasses. O sigui, hi ha activitats, o no tota l'activitat entenc que s'ha de fer a la plaça Octavià, i això jo ja hi estic d'acord, i jo crec que moltes entitats hi estarien d'acord. Ara, això no vol dir que tota l'activitat s'hagi de fer o al parc de Can Bernet o a Can Solà. Sí, això tampoc ja estem d'acord.
Estem amb allò dels desequilibris. Una cosa és, sí, la tranquil·litat i el descans dels veïns, aquí sem rigorosos, i en canvi la regulació de l'espai públic ens va tan seriós com la tan seriós com la de descans i tal, aquí m'ample. I veiem com les terrasses han anat proliferant els últims 7 o 8 anys i han anat ocupant espai públic.
Home, i l'últim clar exemple
és el mercat, no hi ha una ordenança de regulació.
El mercat de la plaça de Sant Pere,
sí,
amb el mercat.
Sí, sí, també ocupant
també ara, plaça, si us fixeu
sí,
amb la...
Sí, 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 sí.
I bueno, aquí ara col·locar certes activitats és un problema, perquè ara de cop hi ha una terrassa enorme.
Ja lliga una mica, no? Descans, no utilització del parc públic, segons quines activitats prohibides o a fora, no? Tot va en la mateixa direcció, no? Una cosa molt quadradeta, molt ordenadeta, que ningú es passi un pèl, no? I bueno, sí.
Mira, jo no ho vaig a plantejar al revés. Les persones que treballen de nit, de dia, silenci, necessiten descans. Escolta'm. Clar, és que si ens posem així... Clar. Mira, jo dijous em toca entrar a treballar a les 6 del matí, m'hauré de llevar a les 4 i mitja, per tant hauria d'anar a dormir més o menys d'hora al vespre. Si hi ha soroll, què? Truco a la polilocal perquè em molesta, perquè he de descansar? No, clar. Perquè no és raonable. I quan jo he treballat de nits i de dia, doncs a vegades hi ha soroll i no hi ha qui descansi, doncs et poses un tap.
Cada cop hi ha més gent que treballa de nit i
et poses uns taps o fas el que puguis perquè entens que la resta de gent no en té la culpa.
Això és
veritat,
quan parlem de descans només pensem en
l'any.
Hi ha gent que descansa de dia molta més del que ens pensem.
I tot el soroll molesta, perquè més descansar de dia normalment és més difícil i encara et molesta.
I de dia no pots fer el soroll.
Doncs una mica busquem coses que siguin raonables per tothom.
Sí, sí, està claríssim.
5 minuts per arribar a les 10 del matí. Ahir va haver-hi ple municipal. Ho dic perquè ens queda poc temps. Era aquesta la remarca, l'interès de la remarca.
Sembla que els tres avui estem com molt a gust.
Sí. Sí. Jo crec que ens està dient que ens estem enrotllant molt amb cada tema i no avancem.
Volem fer el Sant
Cugat a
fons, ja, si cal.
Comentem a la Carme que ens quedem una hora més.
Okay.
Ahir es van decidir una sèrie de coses, per exemple, el tema de la tarifació social amb les famílies que pagaran els serveis educatius municipals en funció de la renda. El ple també ha aprovat l'Observatori de l'Habitatge de Sant Cugat, també el tema del Registre Municipal de Lobbies, que em sembla que vam parlar la setmana passada,
sí.
I també que Sant Cugat prioritzarà els concursos a les empreses que no utilitzin paradisos fiscals il·legalment.
Doncs això em sembla molt bé.
Ara
com ho farem?
Alguna cosa que hauria de ser legal, no s'hauria de aprovar en un ple, ni s'hauria de regular, hauria de ser una cosa que hauria de ser normal, ja. Si no deixem que un senyor es passi mitja hora al bar i tal, home... A veure, tractar amb una empresa que no compleix la legalitat, sigui amb la Seguretat Social dels Treballadors, o allò, ja, home, hauria de ser ja, hauria d'anar ja amb l'imprès de dels contractes,
però,
hauria d'anar.
Però clar, pot ser que ens trobem que hi ha empreses que estem contractant i evidentment no sabem si tenen comptes en paradisos fiscals,
no? I pot ser, no?
Exacte.
No t'ho diran, eh?
Entenc que parlem de les que ja sabem, perquè...
Vinc que em doni la neteja, però jo tinc un paradisi fiscal i tal, eh? Que, no crec que t'ho diguin.
El tema... No, però el tinc a la filial.
Ah, sí, exacte. I aviat donaré de baixa.
Exacte.
No, el tema és que aquest test recull que es faci pública la documentació presentada per les empreses que obtindran els concursos públics, de manera que es detalli o es pugui tenir accés a la informació, és evident. Amb el
però
tema
suposo que Hisenda també ho demana, això, no?
Això també ho demana Hisenda.
Això només ho poden saber si fitxen l'Arcadi Oliveres, que els començarà a fer tot el fil de relacions d'aquella empresa.
És a dir, la idea em sembla molt bona, eh?
Són dues propostes com la dels grups de pressió.
A nivell d'ètic, però és complicat.
Els grups de pressió, que també es van convertir amb la primera ciutat que crea aquest registre gratuït i voluntari per les empreses.
I els grups de pressió de tranquil·litat a la nit també es poden registrar?
També.
Però això qui seria? Flex, Picolín o... No, sé,
en principi contemplàvem més empreses, però escolta...
Hi ha una associació de veïns que es diu Associació de Veïns, no sé de si del centre, si de tota la ciutat, no recordo, Veïns contra el Soroll. Vull dir que,
però què s'entén per l'obra?
Grup de pressió, en el sentit d'aquelles empreses... El que vol fer l'Ajuntament és... transmetre o fer públic totes les relacions que pugui tenir amb lobbies o grups de pressions, entenc, que van des d'empreses fins a d'altres instàncies, i de manera que verifica amb qui es reuneix o amb qui arriba a pactes per evitar precisament després que puguin aparèixer accions polítiques motivades per algun grup de pressió. Insistim, això seria un registre...
Una mesura de transparència.
L'associació d'empresaris és un lobby?
Sí, sí, podria ser un grup de pressió d'interès, un grup d'interès, millor dit, més que lobbies, es refereixen a un grup de pressió d'interès, vull dir que sí, perfectament una reunió amb...
No, però a veure, és que aquí, clar, separar lobbies del que és una associació legalitzada, no sé què, que és... el lobby normalment és això, no?, un gabinet o uns senyors que defensen uns interessos... mai que no queda gaire bé clars qui són i que no tenen una entitat jurídica, no?
Tal com va la tertúlia, crec que ens podríem constituir nosaltres tres en grup de pressió a favor de la racionalització horaris una mica per tothom.
Doncs ho hem de deixar aquí, sense fer curs. No li podem demanar a la Carme, pobra, que ens deixi una hora més perquè té el programa preparat, però...
Rendem amb els polítics.
Us agraïm la presència al Toni Ramon, al Jordi Casas i a l'Ester Castanyer.
I si tens alguna cosa pendent, el dimarts que ens ho recordes.
I tant. Això queda gravat i apuntat. Els deixem ara amb el 104 a fons. Nosaltres tornem demà puntualment a 9:15 del matí amb la tertúlia dels polítics. Siguin feliços fins demà.
El gall del monestir.